El Cafè de Punt 7 Ràdio amb Elsa Cano, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Josep Riera, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 20è Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui ens acompanya l'Elsa Cano. Bona nit.
Bona nit.
Avui ens estrenes una secció de cinema, oi?
Exacte, farem un breu resum sobre les notícies cinematogràfiques més importants, farem una crítica de Jurassic World, que a veure si us agrada, i després parlarem amb un físic de debò i discutirem si la base d'una de les pel·lícules més importants d'aquests últims anys, Interestel·lar, té base o no té base científica.
I també tenim que s'estrena avui fent secció l'Oriol Valentí. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
La setmana passada ens vas dir que ens parlaries de política aquesta temporada i que ho entendríem. Avui de què ens parlaràs?
Doncs avui parlarem d'un tema que no és ben bé política, però que està molt lligat amb la política i que és dret internacional. Parlarem de quan és just, si realment és just, fer una guerra.
Doncs un tema molt interessant. I a més avui, per acabar-ho rematat, també ens visitaran dos membres del Banc de Temps de Sant Celoni, la Mireia Forns i l'Òscar Sotillos, que els oients de Punt 7 Ràdio segur que el coneixereu la mar de bé. Però abans també hem de saludar dues persones que ens acompanyen. Aquí al Cafè ens agrada tant fer ràdio que encara que la gent no hagi de fer secció, bé igualment. Adrià Giró, bona nit.
Hola, bona nit.
No farem filosofia, però benvingut igualment.
Ah, gràcies, Pol, gràcies.
I l'Elsa ens ha dit que tindríem un físic de veritat. No sé si podrem tenir bé tant, però almenys tenim en Josep Riera. Bona nit, Josep.
Estudiant, però sí, molt bé.
Quasi físic, quasi físic.
Si us sembla, ja ens hem presentat tots, comencem el programa. Avui al Cafè de Punt 7 Ràdio ens visita la Mireia Forns i l'Òscar Sotillos, membres del Banc de Temps de Sant Celoni. El Banc de Temps és una entitat que es defineix com un sistema d'economia social on s'intercanvien serveis i habilitats entre ciutadans. Això dit així pot sonar una mica feixuc, però que ningú s'espanti, perquè segur que la Mireia i l'Òscar ens ho explicaran la mar de bé i ens interessarà molt el que ens diguin. Bona nit, Mireia i Òscar, benvinguts al Cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Bé, quan vam conèixer els bancs de temps, la primera cosa que ens sobta, i més tal i com està la societat avui en dia, és que estem parlant d'un banc que funciona sense diners. Què vol dir això?
Doncs en aquest cas que la moneda és el teu temps. I com tu deies, aquest temps, el que cobreix a dintre d'aquest temps són les habilitats o els serveis que poden oferir les persones. Així de senzill, sense diners de pel mig.
O sigui, estem eliminant els diners i estem passant a tenir un banc en què funciona amb hores.
Així mateix, no? És a dir que, com has dit, funciona a través d'activitats o serveis o habilitats de les persones. Aleshores, tu quan vas a comprar un servei normalment pagues en diners, aquí pagues en hores, i aquestes hores després tu les pots utilitzar per un altre servei que vulguis.
I quin tipus de serveis s'ofereixen al Banc de Temps?
Molt variats, la veritat és que molt variats. N'hi ha des del sector, diguem, sanitari, o més que sanitari, de salut. Més que sanitari de salut. Per exemple, algú que ofereix massatges, o hi ha algun fisioterapeuta, quiromassatgistes, acompanyament a gent gran, cangurs, també per suposat. N'hi ha lampistes,
coaching, assessorament, fins a treure el gos.
Clar, però això ens ha de portar un problema, no? Perquè amb la moneda de seguida podem valorar. Una hora d'arquitectura no és el mateix que una hora d'una classe d'anglès, no? Com podeu fer aquesta valoració? Aquí, quantes hores són? Com...
Precisament aquí és on pensem que la dificultat per valorar està imposada pel diner. És a dir, nosaltres no valorem que sigui un servei o una habilitat d'un professor d'anglès o d'una persona que et fa de cangur al teu fill. No entrem en què és més important. Entrem només en que tu fas servir una hora, mitja hora, 45 minuts, l'hora i mitja, les tres, les que siguin, per fer una cosa que és un favor o un servei, insistim en la paraula servei perquè no fem favors, un servei a una persona. Més igual que sigui per assessorar-te per construir-te una casa de fusta, i poso un exemple d'una persona que és arquitecta dintre del Banc del Temps, que és una de les coses que ofereix, com si vens a buscar la meva filla perquè jo no puc arribar perquè el tren s'ha espatllat, que raro, i no arribo. Llavors et truco i, escolta, pots venir i tal, i llavors, bueno, doncs et dec una hora. No valoro, o no valorem, no es valora el teu currículum ni la carrera que tinguis, sinó el teu temps.
Exacte, és com un exemple d'humilitat, no? De dir sí, tothom som iguals.
Sí. Exacte.
Sí, això és una idea molt interessant, la idea aquesta de dir el que fem nosaltres va al mateix, ens deixem estar de posar preu a les coses. I jo no sé si alguna vegada us heu trobat que algú, jo què sé, algú que vingui amb una formació molt gran, que ofereixi serveis relativament exclusius i estigui en contra d'aquest model de funcionament.
Clar, d'alguna manera, per entrar al banc del temps, fem una entrevista i llavors ja si tu creus que la professió que tu tens o el servei que tu vols oferir val tants diners com per entrar en aquesta valoració, clar, no ofereixis això, no? Llavors d'aquí és quan traiem pues, altres habilitats que puguis tenir per intercanviar i que estiguis disposat, no? Però sí que el banc del temps està completament fora dels intercanvis habituals econòmics, completament.
I a més, el que també hem vist és que a la vostra web, a banda de serveis puntuals, com pugui ser, per exemple, l'Òscar em comentava que teniu una persona que és lampista, que deies que et va arreglar la cisterna. He vist que també feu diferents tallers, oi?
Sí, és veritat. A banda del servei personal entre dues persones que jo t'ofereixo, jo necessito una cosa, tu demano, tu m'ho fas. A part d'això, com que som una massa social important, ara per ara ja som unes 120 persones aproximadament, crec recordar, doncs entre aquestes 120 persones hi ha gent que fa uns serveis puntuals, però d'altres potser diuen, jo és que el que puc oferir és un taller o una xerrada o... Sí, normalment són aquests formats, no? Tallers i xerrades que es fan aquí
a Can Ramis.
Aquí al costat,
aquí
al
costat de la ràdio. I els tallers doncs, en diferents jocs, el Blauet, quan han estat coses doncs, tipus dansa del ventre...
I bueno, la idea dels tallers, igual que també la idea del Banc del Temps, és d'alguna manera crear xarxa dins un poble, una comunitat, no? I d'alguna manera, gràcies als intercanvis o gràcies als tallers, és quan, o a la trobada que fem, també un cop al mes, permet conèixer la gent presencialment de manera que es vagi creant una xarxa, i això també ho permeten els tallers. I, per exemple, ara mateix, bueno, clar, fa 2 anys que vam començar i ara mateix estem fent, per aquest trimestre hi ha 7 tallers programats diferents, des de dansa evolutiva, abdominals hipopressius, anglès, costura, no? I tots aquests tallers són més per usuaris del Banc del Temps, però persones no usuàries del Banc del Temps també hi poden entrar, sempre i quan facin una inscripció prèvia, no? Que per dir, ei, que vinc, més que res per saber la quantitat de persones, però que, vamos, que està obert i que poden venir, o si més no, interessar-se o per curiositat.
Perquè més ara em deies això, que el Banc de Temps es crea xarxa, perquè m'imagino que a banda de tenir algun servei a canvi, deu ser un lloc molt interessant i molt bo per conèixer gent.
Bueno, és la idea d'alguna manera, no? O sigui, d'alguna manera les persones del poble de sempre ja tenen una xarxa creada, no? Ja saps, doncs, tinc un problema amb la cisterna al vàter o necessito ajuda amb una mudança o el que sigui. Clar, les persones forànies, no? D'alguna manera aquesta xarxa, clar, no està creada. I sí que el Banc del Temps podria ser com una mena de plataforma també per anar creant aquestes xarxes petites i on el punt de mira, la perspectiva és diferent, no? No és tant jo te hago un favor i luego tu me'l tornes, no? Seria a través del temps, no? Una perspectiva més social o més...
Sí, sí, tal qual. Sobre el tema dels tallers i de les trobades, per exemple, també és interessant subratllar el fet de que clar, jo he posat l'exemple del cangur de la meva filla. Clar, si no coneixes a la persona, difícilment trucaràs en un llistat fred on no hi ha ni la cara de la persona, no saps qui és. Escolta, pots venir per... No. O sigui, abans normalment faries una entrevista o és la neboda de la veïna o alguna cosa així. Llavors, en el cas del Banc del Temps, el que propicia aquestes trobades mensuals és que puguis conèixer les persones realment. Llavors, a lo millor hi ha 3 persones que fan de cangur i parlant amb una amb l'altra, doncs veus, mira, doncs, trobo que per com és, m'hi avinc més, jo, i penso que estarà millor amb la meva filla. Llavors, a lo millor, doncs, abans de trucar, 1, a un desconegut, 2, a una persona que ja has conegut, però que, bueno, no has tingut empatia, doncs trucaràs a aquest, no? I els tallers, les trobades, doncs, faciliten això, no? Aquesta proximitat, que si no en fred, trucar una persona perquè entri a casa teva, per l'exemple de si estarà una altra vegada o el que sigui, doncs és una mica com estrany. Però un cop que coneixes a la gent, clar, jo les 120 persones que hi ha al banc no les conec, ja t'ho dic ara, les trobades van 30, 40 persones, en el millor dels casos, no? I hi ha un nucli que sí que són els més actius, però la resta, doncs, bueno, estan una mica diluïts i van fent. però són, és important, és una forma de cohesió realment i de xarxa social, però no en el 2.0, sinó en el real.
Una xarxa social real.
Sí, exacte. Sí.
I a més, jo no sé, al vegades el que penso dels bancs de temps és que el fet que quan hi ha un servei o una activitat no hi hagi intercanvi de diners no afavoreix inclús que la relació humana sigui més fluida, sigui millor?
Jo no tinc cap mena de dubte de que és així. De fet, ja hi ha un tarannà, jo trobo, no? Quan t'inscrius en una mena d'organització com aquesta, ja hi ha un tarannà de part teva que tens ganes de fer coses, no per la patilla, sinó per les ganes de col·laborar, de, no sé, doncs de construir aquest lligam, aquest vincle dintre d'un espai com és aquest, no? Com un poble. Si estem parlant de Barcelona, els bancs de temps van per barris, també. Vull dir que es busca això. És que no té sentit una xarxa social, almenys en aquest sentit, de canvi d'habilitats i de serveis amb una persona de Buenos Aires. No, perquè aquesta persona no podrà venir a ajudar-te en això. Potser és una cosa d'informació per assessorar-te, jo què sé, sobre un guió literari, doncs potser sí, però no per una cosa que necessitis a casa o amb les persones que tens al voltant.
I tinc entès que per inscriure's al Banc de Temps el que ha de fer la gent és venir a la vostra seu, que esteu a la Claus. Si no m'equivoco, és els dimarts, oi?
Això mateix. Qui vulgui inscriure's, preguntar, el que sigui, estem cada dimarts, a secretaria, diguéssim, a la Clau, de 6 de la tarda a 8 de la tarda.
I, per exemple, ara aquí a l'estudi tenim en Josep i l'Elsa, que estan molt interessats en el tema del Banc de Temps. I, per exemple, en Josep, començant per ell, què podria fer si vingués al Banc de Temps? Tu, Josep, per exemple, què oferiries?
Clar, jo, per exemple, una cosa que em cridaria de seguida l'atenció, i jo que estudio física, seria poder oferir donar classes, no? Com seria tot el procés per mi d'anar allà i com contactaria, no?, amb aquestes reunions, amb els nens, o com sabria si hi ha grupets, o... Teniu alguna espècie de base de dades, o...?
Sí, el Banc del Temps funciona a través d'una plataforma virtual, que és el Time Overflow, i en allà doncs, hi ha tots els usuaris i de cada usuari hi ha telèfon, e-mail de contacte i les ofertes i demandes, d'alguna manera. És a dir, tu dius, doncs, ofereixo això, això i això, però també demano això, això i això. Aleshores tu doncs, t'inscriuries, no? Demanaríem doncs, dades, què t'agrada, què no t'agrada, què vols, què no vols, i llavors això es publica allà i doncs, simplement ofereixo classes de física, tal. Així de senzill.
I vosaltres, d'alguna manera, teniu una comunitat de tal manera que una vegada ja heu donat les dades, les preferències i heu posat la plataforma ja, deixeu que funcioni, o heu d'entrar una miqueta a controlar quantes hores fa cadascú, si s'ha complert, si...
Control, no. A veure, el que sí que hi ha un grup, el que et deia abans del nucli, no? Sí que hi ha unes persones que estan a l'equip de gestió, del qual formem nosaltres part actualment, que sí que estem una mica al tanto doncs, de dinamitzar la vida d'aquest grup, no? d'aquest grup més ampli, no? Dels 120 usuaris, és a dir, fent aquestes trobades, els tallers, dinamitzant, fent que es mogui, que no es quedi mort. No? Llavors, a nivell del tema de les hores, clar, hi ha gent, potser, que ha entrat al Banc del Temps i no ha fet cap intercanvi. Llavors, amb aquests, per exemple, abans d'estiu vam fer una trobada que no, nosaltres, per comunicar les trobades, enviem un correu electrònic a tothom dient, ei, i això, no? Fem aquesta trobada, fem uns mails engrescadors, una mica així, eh? I el que vam fer en l'últim és agafar telèfon directament. O sigui, la gent que no es movia, que veiem que tenia 0 hores, o sigui, un saldo ni negatiu ni positiu, però no perquè hagis fet 10 hores i te n'hagin pres 10, sinó perquè no has fet ni una cosa ni l'altra, doncs els hem trucat en plan, escolta, estàs al Banc de Temps, escrita des de tal data, no has fet res, què passa, tot bé, hi ha algun problema, vols continuar, vols donar-te de baixa, en fi, i motivar-la perquè vingui a la trobada, perquè és el minut zero real per entrar en contacte i fer coses.
Però que tampoc som el cobrador del frac, ni Hisenda, ni es cobren impostos si tens moltes hores negatives. Sí que intentem, sí, per exemple, amb el tema de les hores negatives, algú que tingui moltes hores negatives, nosaltres anem fent participacions, jo que sé, a la Fira d'en Loni, la mostra d'entitats, aleshores aquí es necessiten persones, no?, per ajudar pues, a muntar la parada, no sé què. Aquí s'ofereix la possibilitat, doncs, d'escolta, vols recuperar les hores, doncs, mira, necessitem voluntaris, no?, per aquí, si t'interessa i tal, però res d'impostos i res de...
D'alguna manera és l'únic banc...
El Banc de Temps, tothom és amic de tothom, oi?
D'alguna manera sí, vull dir, és l'únic banc que pots estar amb números vermells i no passa res.
No vindrà ningú a desmonar-nos.
Ningú, no, en absolut. El que fem és això, no?, fer propostes del tipus això, no?, de... Hem d'estar des de les 10 del matí fins a les 4 a la plaça de la Vila i després a la torn de tarda de 7 a 9. Bueno, doncs pues mira, són unes hores que pots estar allà i recuperar o tenir un saldo positiu, perquè moltes vegades quan tens un saldo negatiu et fa cosa demanar més serveis, no? Doncs pues allà tens l'ocasió de guanyar hores.
I a mi una de les coses que ens crida més l'atenció és que ja l'heu comentat en diverses ocasions, és que al banc a temps sou més de 120 persones.
Bueno, unes 120 persones, una 100... més no sé, va, però unes 20...
Unes deixem 120, unes 120.
Sí. Això.
Però tot i així estareu d'acord amb mi que tractant-se d'un poble de Sant Celoni, tenir una entitat 120 persones és una barbaritat.
Mira, sí. No només
i en dos anys.
I en dos anys.
En però, dos anys només a sobre.
Però per mi la gràcia d'aquesta xifra no és només el número de les persones que estem en el banc de temps, sinó el que va comentar el Sergi, no sé si te'n recordes de l'última reunió. El Sergi és un dels cors del banc de temps. És una persona, és el número dos, em penso, d'inscripcions.
Normalment és l'instigador de, sí, sí, de tot, sí, sí, plegat.
I aquest noi ve del barri de Gràcia de Barcelona, i ell està dintre del banc del temps del barri de Gràcia de Barcelona, que és un dels més actius de Barcelona. I diu que, com a massa social, són més usuaris. Però el nombre d'hores de moviment mensual estem a la part. És a dir, amb menys usuaris estem fent un moviment molt alt. I això és com un indicador de la vivacitat, no? De que realment hi ha una vida. I això és interessant, és molt xulo.
O sigui, ens estàs explicant que el banc de temps, a més de ser moltíssima gent com és 120, a sobre us moveu tant com podria ser un barri com Gràcia. Però a mi el que m'agradaria preguntar-vos és si en aquest temps de crisi, que ja dura uns quants anys, sense aquesta crisi econòmica, creieu que el banc de temps, ja només el de Sant Celoni, sinó d'altres llocs de Catalunya que també han crescut bastant, haguessin tingut aquest impuls que han tingut?
Clar, és difícil de respondre aquesta pregunta perquè no sabem què hagués passat si no hi hagués hagut crisi.
No cal que ens fem una resposta exacta.
Però el que sí que està clar és que entitats d'aquest tipus segur que han crescut més ara per la crisi i que potser pues, han fomentat el creixement d'aquest tipus d'entitats, no? Les crisis i tot plegat. Sí,
sí, sí, segurament d'alguna manera ha influït positivament aquesta negativa situació, clar.
Perquè a mi, si em permeteu, sempre he pensat que quan hi ha crisis econòmiques es centra ja no només a nivell econòmic, sinó la gent que les pateix a nivell personal, en espirals negatius, depressius. Sí. I jo, quan us vaig conèixer, que us vam descobrir aquí a la ràdio, quan vam entrar i vam veure l'anunci de classes d'anglès gratis, doncs vaig pensar, això probablement deu ser una entitat que reverteix aquesta tendència negativa, que és una font de positivisme i de lluitar per en sortir-se'n.
La veritat és que es viu molt. Jo tinc la sensació, sempre que estic amb el grup de gent del banc del temps, és que hi ha una vitalitat molt positiva. O sigui, aquesta energia hi és.
Bueno, i d'alguna manera no també és fomentar com algo no tan capitalista, no? També algun intercanvi molt més humà o molt més diferent del món capitalista en el que estem, no? Que si preguntaves per l'economia d'aquí, no? Doncs...
En el fons és tornar als orígens, no? El trueque de tota la vida, però no d'objectes, sinó de, bueno, pues, de favors, si fos els veïns, pues, de serveis i habilitats.
Bueno, i de vincles humans,
i,
no?
Per suposat, també, clar. De fet, això és el que vincula. Perquè,
exacte, i al final també a vegades ofereixes tu un servei i no saps ben bé qui rep més realment el que rep o el que està donant, no? A vegades aquest punt queda una mica difós i això també penso que és molt interessant en aquest tipus de... d'entitats.
I això heu trobat mai amb alguna trava o per què creieu que s'ha perdut això? No? És a dir, legalment no teniu cap trava, no? Suposo que deu ser totalment el fet de no utilitzar moneda o d'efectivitats no regulades d'aquesta manera. Perquè, clar, si tu, per exemple, et fan una reparació, tens com una factura o t'ho ha fet certa empresa, no? En aquest sentit, la gent pot estar tranquil·la. No? S'ha perdut purament perquè... per certes causes socials, no? Que no s'ha perseguit o no s'ha intentat mai evitar aquesta pràctica del banc de temps, per dir-ho d'alguna manera.
Si entenc bé, nosaltres no hem tingut cap mena de problema ni per organismes municipals o organismes oficials, etc. Totalment. Ma,
suposo
lliure.
Que el que us haver trobat és que el banc de temps sempre és una entitat molt ben rebuda, no?, per la gent.
Sí.
Sí.
Sí, en general sí. I el que tu preguntaves del tema dels intercanvis concrets, clar, la responsabilitat és de cada... persona, no? O sigui, jo que sé, bé, lampista, la responsabilitat és del professional de lampista. Aquí el Banc del Temps simplement és plataforma d'intercanvi, no hi té massa a dir, no? Si no un no està satisfet, doncs mira, ves a un altre professional, vull dir, oh, clar.
I de fet, tornant al tema més humà, a mi m'agradaria preguntar-vos a vosaltres, a nivell personal, com a Mireia i Òscar, què us ha portat formar part d'un banc de temps?
A mi una mica el tema de la xarxa d'aquí, d'anar creant xarxa aquí a Sant Celoni, bàsicament a nivell de vincles, per mi, a nivell de vincles. Sí que utilitzat els intercanvis, no? Per exemple, pues, amb la mudança i això, molt bé, però bàsicament per mi a nivell de vincles i de xarxa.
Per part meva també, vull dir, el principal, en el nostre cas suposo, no, tant tu com per mi, ha transcendit, perquè estem en l'equip de gestió, això vol dir que ens hem incorporat a un grup i ens hem trobat molt a gust fins al punt que hem volgut engrescar-nos, no? Això indica que hem trobat un grup de persones, un grup humà que amb qui hem estat molt a gust, no? Llavors, clar, això supera qualsevol altra cosa. Llavors, sí, jo també seria això. Però al marge d'això ha estat el fet de poder participar també de coses del poble, perquè el senyor Ramon, que és el lampista del que hem parlat, és una persona d'aquí de tota la vida i és un personatge, és una persona molt, molt interessant, no? I això t'obre portes al mateix poble i, no sé, és molt interessant, per dir-ho d'alguna manera.
Segur que vosaltres, amb el Banc de Temps, abans d'entrar a l'estudi i comentar, deu tenir moltíssimes anècdotes, oi?
Algunes, n'hi ha algunes.
Si us en pregunto alguna, me l'explicareu?
Mira, per exemple, jo la primera trobada que vaig venir, no, que va ser la del febrer, doncs va ser molt curiós perquè una persona, a les trobades normalment comentem què ofereixo, què demano, no, per fer una mica d'actualització també a nivell real, no? I hi havia un noi que es va presentar com que oferia fer cartes d'amor en aquesta època de crisi, perquè creia que l'amor estava poc valorat i pues, oferia això.
I aquesta persona ha tingut demanda per fer cartes o què?
No ho sabem. Jo no ho sé.
No ho sabem o no ho volem dir?
Confidencialitat.
I hauríem de preguntar amb ell, no? Potser.
Sí, potser sí. No sé com va quedar la cosa.
No,
aquesta.
No en tinc ni idea.
A mi m'agradaria recalcar el fet que, clar, aquest bon home oferia això de les cartes d'amor i segur que podia oferir moltes altres coses. De vegades ens trobem en les entrevistes o amb gent que no arriba a l'entrevista sinó que parla amb tu dient és que és molt interessant el que feu però jo no sé què oferir, jo no puc formar part d'aquest grup perquè és que jo no sé què oferir. I això també és una reivindicació per part del Banc del Temps en el sentit de que tots tenim coses a oferir que són molt útils als altres. Tenim habilitats que potser no sabem valorar per qüestions òbvies, no? Les tens assimilades i no les valores. Però això de vegades és molt trist, perquè dius, hòstia, és que tu pots fer coses que altres no. Quines coses? No ho sé. Jo soc bibliotecari, per exemple. Jo ordenar biblioteques és difícil que trobi algú que vulgui que li ordeni els llibres a casa. Però potser em poden consultar sobre coses de bibliografia, sobre llibres... I fora el meu cas, qualsevol persona té tot un ventall de possibilitats que són seves particulars i que són, que no són tangibles pels altres. Vull dir que aquesta entrevista és molt útil per discernir què és el que es pot oferir. I després està el que dèiem abans de les fires. Vull dir, estar-hi, ser-hi allà present, això ja és molt, no? O el tema d'acompanyament a persones grans, etcètera, etcètera. Vull dir, potser no cal que tinguis una carrera, no cal que siguis arquitecte, que sàpigues anglès, que sàpigues fer massatge, no, no cal. Ja tu, per ser una persona amb presència, ja ets molt, no? I després, sobre això que havíeu dit abans, el tema, això, de la responsabilitat, no? Clar, al fer l'entrevista sí que fem signar un paper conforme que tu ets responsable dels serveis i habilitats que tu ofereixes als altres. Això és així, vull dir, som una associació, molt bé, fins aquí tot genial, no hem tingut cap problema, de fet, però, clar, cadascú és responsable de les seves accions. I llavors, si tu truques a algú perquè et vingui a fer alguna cosa i aquesta persona, pel que sigui, o no ho ha fet bé o ha fet alguna cosa malament o el que sigui, doncs, clar, se li ha de dir amb ell. I en aquest sentit, nosaltres també actuem una mica, no fiscalitzant, però sí que si diem als usuaris que si tenen algun problema amb algú, lògicament ens ho facin saber per parlar amb aquesta persona si és que la cosa se'n va. Ja dic que no ens ha passat. Vull dir que en aquest sentit estem supercontents perquè no hem tingut cap incidència negativa.
I, Òscar, tornant al tema que parlàvem abans de la capacitat aquesta d'ajudar els altres al nivell humà. Una cosa que m'agradaria destacar és que el Banc de Temps també heu estat col·laborant en tasques solidàries últimament, i és que, si no ho he entès malament, heu estat ajudant els refugiats sirians que han d'arribar a Catalunya, oi?
Sí, clar, m'agradaria que fos així realment, no? Que hem ajudat, bueno, hem fet una petita acció...
A petita escala segur que heu ajudat a...
Hem fet una petita acció, exacte, sí, que això, si es multiplica amb totes les accions que estan al voltant, doncs, bueno, poden ser algo molt bo, no? El que passa que crec que és més a nivell simbòlic, però bueno, tant de bo. En tot cas, el que hem fet. Hi ha un grup, com deia la Mireia, que és de costura, no? Es diu un
Teipunt,
que es fa a la teteria Sinensis. No és per publicitat, és perquè és igual que la clau, eh? Vull dir, és un lloc on es fa. Llavors allà es reuneixen els dijous...
De 6 a 8.
I és un grup de, bueno, de X persones, X perquè un dia són 4 i un altre són 8, no? Vull dir que és variable.
I es troben, doncs, amb la llana, amb el fil i amb les agulles...
I tricotar.
I tricotar, exacte. I llavors, a través de la ONG Apoyo pel Poble Siri, proposaven de fer d'enviar mantes cap a Síria, i aleshores des d'aquest grup i des de l'entitat del Banc del Temps es va decidir, doncs, de poder-hi col·laborar.
I vosaltres, com a Banc de Temps, us plantegeu col·laborar amb accions, amb més accions solidàries com aquesta que esteu fent per ajudar els refugiats sirians?
Sí, s'escau, per suposat. El problema que tenim és que ens falta temps. En el Banc del Temps
és paradoxal,
ens falta temps.
Eh?
És paradoxal, sí. A l'última reunió que vam tenir la setmana passada, bueno, no et diré que vam sortir estressats, però déu-n'hi-do, vull dir, tenim els tallers que dius tu, no? O sigui, cada dia de la setmana a l'agenda, si estem a l'agenda també de l'Ajuntament de Sant Celoni, vull dir, es pot veure des d'allà, o en el blog que és bdtsantceloni.blogspot.com, doncs allà també estan les agendes. I entreu i de dilluns a dissabte hi ha activitats. Llavors, que si hi ha alguna altra activitat a la qual participar, escolta, si podem, hi ha gent que s'engresqui, etc. Per suposat, vull dir, oberts d'entrada, ho estem a tot.
Doncs, Òscar Sotillos i Mireia Forns, moltes gràcies per haver-nos cedit el vostre temps, i mai millor dit, per haver vingut aquí al Cafè de Punt7 Ràdio, per ser la primera entrevista d'aquesta temporada i haver-nos explicat aquest banc tan diferent dels bancs que estem acostumats a viure i patir cada dia.
Sobretot patir.
I demostrar-nos que hi ha alternatives econòmiques i altres maneres de fer les coses que també són molt interessants i que són inclusives i que hi podem anar tothom. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Molt bona nit. I obrim el nostre espai de política amb l'Oriol Valentí, que avui ens havia deixat a l'aire una pregunta per respondre que a mi em sembla molt interessant, que és quan una guerra és legítima i quan no ho és. Si bé considerem que en qualsevol cas una guerra és legítima. Ja et dic, Oriol, que jo això de les guerres no ho porto gaire bé, però tot i així tinc moltes ganes d'escoltar-te a veure què ens expliques.
A veure, en primer lloc, jo, com a opinió personal, posaria de manifest si alguna guerra és justa o legítima. Jo ara vaig a parlar des de les premisses que ens dona el dret internacional.
Sí, sí, ho entenem perfectament. No estàs opinant, sinó que ens estàs explicant com s'actua actualment.
Sí, senyor.
Valgui la redundància.
Tenim dues premisses per dir si una guerra és legítima o no. Primer de tot, ens preguntarem quan és just fer una guerra, i la segona premissa, que deriva de la primera, és si fem una guerra, aquesta com s'ha de fer? Són els principis que anomenaríem del JAP, que vol dir jus ad bellum, just a la guerra, i del JIP, jus in bellum, jus a dins de la guerra. Què diuen els principis del JAP? Quan és just fer una guerra? Tenim sis principis. Principi número 1. La guerra ha d'estar declarada per una autoritat legítima. Ja veureu que tots són principis molt generals i que donen molt de debat entre si, perquè... Tornem-hi. La guerra ha d'estar declarada per una autoritat legítima. Ens preguntarem, i què és una autoritat legítima? Molts em diran, home, una autoritat legítima, un estat que ha estat escollit per un parlament, es pot girar això, perquè jo ara us poso un exemple. Suposem un estat dictatorial on el 70% de la població inicia una guerra. No és l'estat, és un òrgan legítim, que aquí segurament hi tindríem molt de debat. Llavors potser podríem...
És un tema complicat, sí.
Podríem dir si té el suport de la comunitat internacional, l'aprovació del Consell de Seguretat de Nacions Unides, que sempre en el tema de les guerres, el Consell, les resolucions del Consell de Seguretat de Nacions Unides són les que pràcticament diuen si una intervenció militar és legítima o no. Segurament molt més que no pas la OTAN. En tot cas, principi número 2. Ha d'existir causa suficient com per anar a la guerra. Evidentment, si ens basem en el principi de la defensa pròpia, doncs podríem considerar que l'entrada d'un pesquer en aigües nacionals és una intromissió en el nostre territori i, per tant, podríem considerar que com a defensa doncs, podríem declarar una guerra. Doncs, evidentment, no és causa suficient per anar a la guerra.
Semblaria un criteri desmesurat, no?
Exacte. I això ens porta en un altre criteri, que en aquest cas és el número 5, però que en aquest cas penso que em va molt bé per relacionar-ho amb aquest tema, que diu la violència ha de ser proporcional al mal que es vol combatre. Evidentment, si t'entren en un baler pesquer en aigües nacionals, no declaris una guerra perquè no és proporcional. És una mica el que podríem considerar que passa a Israel i Palestina, no? Que uns, com aquell qui diu, van amb pedres i els altres van amb tancs. La violència no és proporcional. Premissa número 3. La guerra ha de ser sempre l'últim recurs. S'han d'esgotar totes les vies diplomàtiques. A vegades, però, això també porta un dilema, i és, per exemple, en les intervencions militars que es fan contra crims de la humanitat. A vegades, potser, esperant a l'últim recurs, doncs, provoca que hi hagi més morts o redueix l'eficàcia de les intervencions.
Però no és una mica hipòcrita que sigui l'últim recurs, sabent que n'hi ha d'altres d'anteriors? Si hi ha una guerra, serà per alguna cosa que no hagi d'obeir aquest tipus de jerarquia a l'hora de proponar una guerra, no? Normalment, quan hi ha una guerra és perquè hi ha interessos contraposats i llavors no fa falta ni que hi hagi diplomàcia abans d'això. Ja directament s'entra en batalla i...
Bueno, però abans que hi hagi una guerra no s'entra directament en batalla. Sempre el criteri és que s'han d'esgotar totes les vies diplomàtiques entre els dos representants diplomàtics de cada un dels dos bàndols abans de començar una guerra. Punt número 4. Ha d'existir una probabilitat raonable d'èxit. També és un punt discutible i ara us posaré un exemple. Imagineu-vos que estem en el nostre territori i ens entra un enemic molt més poderós que nosaltres, que sabem que no el podem combatre i comença a massacrar la nostra població. Què passa? Com que sabem que no hi ha probabilitat raonable d'èxit, no ataquem, ens quedem quiets, veiem com ens massacren, perquè, clar, no hi ha probabilitat raonable d'èxit.
Però ens massacrarien igual. Això seria...
Clar, però és el dilema.
Sí, ho s'entén.
És el dilema. Si ens trobem en aquesta situació, segurament lo lògic seria intentar-nos defensar.
Sempre és el que és més lògic, que s'intentin defensar.
En el cas que ens planteja, si no ho entès malament, no seria la població la que inicia la guerra, sinó un exèrcit invasor el que inicia la guerra cap a tu, sabent que és superior.
Sí, clar, l'exèrcit invasor en aquest cas iniciaria la guerra, però en el moment en què l'altre ataca, diguem que s'inicia la guerra, no? Una guerra entenem quan hi ha una confrontació entre dos bàndols. Llavors...
Però sempre hi ha un bàndol que la inicia, no?
Sí, en aquest cas hi ha un bàndol que la inicia, però en aquest cas poso en dilema quan l'altre ha d'entrar en la guerra.
No em sembla raonable que per ser en inferioritat, un exèrcit estigui en inferioritat, no em sembla legítim que deixis desprotegida tota la població.
Clar, és això el que segurament...
D'alguna manera abandones des del principi a tot el que tenies tu, o sigui, a tota la ciutadania, l'abandones completament a la seva sort mentre tu et retires o directament no lluites, no?
És aquest el debat, de que a vegades potser no existeix probabilitat d'èxit, però és que s'ha de fer, encara que no hi hagi probabilitat raonable d'èxit. I per últim, la guerra ha de ser lluitada amb intenció correcta. I en aquest cas em refereixo que no pot ser motivada per intencions alienes. Per exemple, el cas claríssim, guerra entre Estats Units i Iraq. La versió oficial era que hi havia armes de destrucció massiva. Tots sabem que el motiu de la guerra, la intenció de la guerra, no eren les armes de destrucció massiva.
En tot cas, es va procedir a la invasió d'Iraq sense que s'hagués demostrat que a Iraq hi havia armes de destrucció massiva.
Sí, però en aquell cas, i segons el president que teníem en aquells moments en aquell país, tot el món sabia que hi havia armes de destrucció massiva a Iraq.
Bé, a la vista van quedar les mobilitzacions que hi va haver a les grans capitals de tot el món en contra d'aquesta guerra.
Evidentment, però en aquest cas la intenció no era correcta, perquè la causa no era per les armes de destrucció massiva, la causa evidentment era per al petroli.
Això... I per exemple, la guerra del Vietnam, els Estats Units tenia alguna raó correcta per invadir el país?
A combatre el comunisme.
I això és una raó correcta? O sigui, és la intenció és correcta?
Bé, en aquest cas, combatre el comunisme, però la guerra del Vietnam, si no mal recordo i parlo de memòria, va començar perquè hi havia un vaixell militar dels Estats Units que estava situat a prop de les costes del Vietnam i va rebre un suposat atac.
Un suposat
atac. Que, bueno,
deixem un suposat.
De fet, l'entrada de la Segona Guerra Mundial, si no m'equivoco, també va ser per un atac en un vaixell, no? O sigui que...
És bastant... De fet, podríem entrar aquí...
Podríeu-ho sabrà millor, però hi ha bastants casos en la història en què les guerres comencen per suposats atacs que al final el feia un mateix estat perquè té interès en iniciar una guerra.
Sí, ara...
La guerra de Cuba, sense anar més lluny, del 1898.
Exacte, però ara em sembla que no cal anar recordant totes les guerres, sinó simplement que quedi clar aquest concepte, sinó en el sentit de que la guerra ha de ser lluitada per intenció correcta i no, en aquest sentit, per altres motius o inventar-se motius per anar a la guerra. Això són els principis del JAP, quan és just fer una guerra. Anem als principis del JIP, jus in bellum, com s'ha de fer aquesta guerra. En aquest cas tenim també dos principis. El primer principi és el principi de discriminació, és a dir, només es poden atacar objectius legítims i no es poden atacar civils. També és un principi que, encara que dit així sembli molt, molt lògic, també té el seu debat. Per exemple, en l'actualitat hi ha en molts exèrcits, sobretot del Tercer Món, que tenen com a combatents nens soldats. Realment, aquests nens soldats tenen intenció de lluitar contra tu, són objectius militars, són objectius legítims. I si no s'ataquen civils perquè són innocents, per què hem d'atacar aquests nens? Clar, és una...
Respecte a això, jo penso una mica que aquests principis són una mica l'intent de racionalitzar una guerra,
sí,
quan
sí,
la guerra és irracional, completament.
Totalment, convergeixo totalment amb tu.
Clar, llavors, posar aquesta sèrie de principis quan hi ha una guerra, ho porto a l'absurd, perquè un soldat, com tu dius, potser ni es mira a qui està disparant o a qui està atacant, no?
No, vull dir, però jo...
Aquell
jo...
civil, doncs, ostres, doncs igualment, doncs...
Jo ho entenc que això s'ha relacionalitzat d'alguna manera, encara que sigui un fenomen no racional, perquè la guerra és un fenomen que, malauradament, és inherent a la humanitat des dels seus inicis, que és un fenomen molt generalitzat, i ha arribat un punt de que hem de teoritzar sobre la guerra, hem de posar unes pautes, i més en el món que estem ara, que avui en dia tot està... regulat i tot està...
Però fins a quin punt es respecten aquests punts? Jo em costaria d'imaginar algú que tingués estigués en plena batalla i allà comencés a fer una introspecció, dir, a veure, tenim uns principis de guerra.
No, a veure, segurament hi ha moltes vegades que respecta i segurament hi ha moltes altres que no.
Vale.
I és molt probable que hi hagi més vegades que no respectin que no pas que respectin. D'això, moltes vegades, quan hi ha una guerra, tenim els Consell de Seguretat de Nacions Unides que fan les típiques de resolucions de condemnem enèrgicament, tal, i tots aquests estats que fan condemnes enèrgiques que a l'hora de la veritat no serveixen per res.
Jo en aquest sentit penso que, me'n vaig a Maquiavel, quan tu fas la guerra la fas per guanyar-la i per guanyar el teu enemic. És igual els components ètics que hi hagin. I en aquí, com que intentes d'alguna manera racionalitzar-ho, i la guerra és això, és el que com has dit, és racional, per tant, escolta, guanyar el rival, matar a qui sigui necessari matar, i escolta, i si es guanya bé i si no, doncs has perdut.
En aquest cas suposo que s'intenta fer validar una mica aquella màxima de dir la fi no justifica els mitjans. I llavors s'intenta allò dir una mica en aquest món tan normativitzat que tenim per organitzacions internacionals de dir anem a intentar regular una mica aquest fenomen. Tornant amb el que estava dient d'allò dels nens soldats, que si no ataquem els civils perquè són innocents, clar, llavors per què ataquem els nens soldats? I llavors, seguint encara amb aquest raonament, si un tècnic o un científic que crea armes de destrucció massiva no combaten a la guerra i no és un militar, aquest tampoc l'ataquem? Aquest segurament és molt més culpable que no segurament els nens soldats, o un polític que declari la guerra.
I tant, és més culpable.
No és militar, no, o sigui, tècnicament no és un objectiu legítim, però és més culpable.
El científic que crea armes de destrucció massiva, sens dubte, és més culpable perquè és el que provoca amb la seva creació és una catàstrofe surrealista. En aquest sentit, clar, el que simplement fa la feina bruta té la seva part de corresponsabilitat, però el que d'alguna manera intenta que les causes de la guerra, les conseqüències d'aquesta guerra siguin encara més devastadores, potser un científic que fa una bomba, doncs escolta, és més,
sentit,
més culpable.
En aquest sentit, el mateix Albert Einstein, quan va descobrir l'energia nuclear, ell mateix va... Bueno, hi ha el famós penediment de dir tant de bo no ho hagués inventat, perquè es fa servir amb uns fins que no és...
Que no són els adequats, clar.
Sí, de fet van participar en una carta amb molts científics demanant als Estats Units que no la fessin servir. Però vaja, ja sabem que...
Clar, seguint amb aquest argumentari, si la gent és civil i no l'hem d'atacar perquè són objectius legítims, també ho són en cas que, suposem, un 80% de la població doni suport a la guerra.
És... Ostres, és complicat, no?
Suposem, no els ataquem, però clar, són gent que donen suport a la guerra i estan amb la causa 100% i són civils.
Però potser per la ignorància de les circumstàncies...
Però si no s'han decidit a involucrar-se en la lluita... Estan donant un suport molt simbòlic. Seria un suport equiparable a quan em deies que els estats condemnen de manera molt enèrgica qualsevol procés bèl·lic i que en la pràctica no serveix per res. Doncs el suport d'aquests civils tampoc serveix per res, bueno. I no hi veig cap sentit en què se'ls hagi de fer.
Però després, una vegada acabada la guerra, aquest percentatge de civils pot suposar l'inici d'una altra guerra.
No, però no només això, sinó que el fet d'atacar civils estratègicament, ja parlant així, pot ser molt útil a nivell militar, perquè clar, estàs tallant vies, estàs tallant formes de subministrament, estàs inclús, bé, mirant a la guerra civil, no? Amb els bombardejos es va destrossar, com dir-ho, no?
Tot el rei de fons. Sí, la moral.
Clar, evidentment, no t'estic pas parlant de moral, però dir que no té sentit...
No, però destrossar la moral de l'enemic, em refereixo. No, jo aquí el que plantejava és una mica, l'Adrià que ens parlava de Maquiavel, també una mica de Maquiavel, una de les coses que diu és... Quan tu tens un enemic, si el guanyes, no el deixis viu si no mata'l, perquè si el deixes viu...
Després et comportarà més problemes, clar.
Aquest enemic tindrà rancor vers a tu i després et pot tornar a atacar.
És el que ha de fer el príncep.
Exacte. És una mica el que deia Maquiavel, aquesta frase maquiavèlica. Aquest era el primer principi del GIP, el principi de discriminació. L'altre principi és el principi de proporcionalitat, que és una mica relacionat amb el principi que dèiem del JAP, de que la violència ha de ser proporcional al mal que es vol combatre. No es pot atacar més del que es necessita. I llavors m'agradaria també parlar de dos conceptes més. Primer, molt relacionat amb aquests conceptes que dèiem del JIP i el JAP, és el tema dels danys col·laterals. S'entén com a danys col·laterals matar innocents per accident. Però, i ara parlo en teoria, si és per accident, si matem per accident, no hi ha càrrega moral i, per tant, s'entén que no passa res. Us poso un exemple. Suposem una base militar que ens suposa molts problemes i que està al costat d'un poblet de 30 habitants. Si tirem una bomba i destruïm la base militar, segurament destruirem en el poblet de 30 habitants. Segons la teoria, com que el fet de llançar una bomba ens suposa molt més beneficis que no pas perjudicis, doncs podem llançar-la i això no té cap conseqüència moral.
És bastant fort i bastant repugnant, no? Vull dir...
Home, per mi hem de diferenciar que deixem la moral al marge en parlar de si una cosa té conseqüències morals o no. Per mi ja una guerra, involucrar-se en una guerra i donar-li suport ja implica deixar la moral al marge.
Jo crec que és que si no fas aquesta separació, és això, és anar a guanyar, no t'has de preocupar de res. En aquest sentit, doncs sí, tirar la bomba i és igual perquè l'objectiu final és guanyar. Si tu et poses el plantejament ètic o moral en aquest sentit, tens limitacions a l'hora de fer la guerra perquè t'estaràs dins la guerra plantejant-te què has de fer i com has d'actuar.
Però a veure, jo crec que també és... Una cosa és les causes i realment la teva vista, no? Evidentment, el ser pacifista, el no voler una guerra... Però és el que parlàvem abans, no? Dir que veure's involucrat ja és un acte de deixar la moral endarrere, home, jo crec que no és així.
No, evidentment... donar suport a la guerra, és dir, no veure's involucrat. Jo entenc que un civil es veu involucrat a una guerra, ho escolleixi o no. Jo estic parlant de l'acte de donar suport a la guerra, de voler fer la guerra, ja implica deixar la moral de banda.
Sí, això és veritat. Sí,
em sembli més o menys legítima la causa per la qual es va a la guerra.
Sí, perquè és que si no tindria sentit. Perquè llavors hi hauria alguna manera de solucionar-ho. Si el teu problema és ètic
a l'hora de fer la guerra... Jo puc estar d'acord amb això, però et poso un exemple. Tu tens al costat un país on es cometen crims contra la humanitat i cada dia es maten milers i milers de persones. Què fem? Ens ho mirem? És ètic mirar-s'ho?
No, pots decidir entrar a la
guerra. És ètic i moral mirar-s'ho i no intervenir quan tens capacitat per intervenir?
Però és això, però...
Si permets, estàs decidint entrar en una guerra que tal i com l'has exposat a tots ens pot semblar una causa legítima, però hem d'entendre que en el moment aquell en què entrem a la guerra deixarem la moral de banda. Perquè jo no conec cap moral que vegi bé i que permeti que es puguin matar persones
I això, sí. Clar, per, i això per això que mateix... has dit tu, però escolta, Oriol, això que has dit tu de si hi hagués un país al nostre costat, és que no fa falta que estigui al nostre costat, encara això ja, estigui... ja està passant, sí. Això, i no ens hi fixem, està por ahí, està allunyat, està lluny, no, ho veiem lluny i mirem cap a una altra banda, això ja ho fem ara.
No, i a vegades està lluny i a vegades ens venen, per exemple, posaré l'exemple de Mèxic, cada vegada per la droga moren no sé quantes persones i allà sembla que no passi res.
Exacte.
I aquí ens ho mirem. Bé, en tot cas, això són els principis del GIP. Evidentment que entrant en una guerra segurament deixarem de banda la moral, però per això es fan aquests principis, perquè tot i que deixem de banda la moral, actuem amb la màxima moral possible si és que realment hi ha moral. I deixant ja aquest tema, m'agradaria classificar dos tipus de guerres. En aquest cas, la classificació està teoritzada en anglès, però m'he permès la llicència de traduir-los al català, encara que no sé si la traducció és massa acertada. Tindríem dos tipus de guerra, la guerra preventiva i la guerra preemptiva, el que en anglès diríem preventive war i preemptive war. I us posaré un exemple de cada perquè la distingim, i amb això ja acabem. Imaginem que estem en un carreró sense sortida, de nit, i ens trobem un home armat amb una navalla, i nosaltres anem armats amb una pistola. Guerra preventiva, preventive war. Imaginem que l'home que ens trobem té antecedents penals. El coneixem. Ens ha amenaçat recentment de mort i ve directament de dret cap a nosaltres. Evidentment, aquest home ens suposa una amenaça potencial, però encara no ens ha fet res. És a dir, encara no s'han complert els principis del JAP. Segons els principis que ens donaven anteriorment, encara no estem legitimats per atacar-lo. Però nosaltres tenim una pistola i el podem atacar, i aquest home ens suposa una amenaça potencial. El podem atacar? Perquè potser ve de dret cap a nosaltres amb tots aquests antecedents, amb tot això que he dit, però potser ve demanar-nos disculpes. O potser, mira, porta la navalla, qui sap, només per tallar formatge. Llavors...
Home, també hi ha l'opció de treure la pistola i dir, no t'acostis. O explica't abans, no?
Exacte. Va,
llavors, és una mica simplificant la visió, no? Doncs aquest tipus de guerra se l'anomena preventive war, guerra preventiva. I llavors hi ha l'altre tipus de guerra, que l'altre tipus de guerra realment fins fa 4 dies no existia, però es va inventar per legitimar una guerra dels Estats Units, com no, i aquesta guerra és la que parlàvem abans, la entre Estats Units i Iraq. Imaginem la mateixa situació, però en aquest cas l'home no el coneixem de res, no ens ha amenaçat, però el fet que vagi armat i ve de dret cap a nosaltres... podem interpretar que ens suposa una amenaça potencial. Llavors el podem atacar, és una mica el paral·lelisme, no? Diem, aquell té energia nuclear, en aquest cas armes de destrucció massiva, no sabem si ens vol atacar nosaltres, no sabem si el que detectem és energia nuclear per fer energia per la població, però com que nosaltres interpretem que ens suposa una amenaça, doncs l'ataquem i apa, ja no tenim problemes. I això és el concepte de preemptive war que es va... inventar, es va dissenyar precisament...
Per fer lícita una actuació respecte a un país, vull dir, per atacar un país sense un motiu raonable com per fer-ho.
Exacte. Doncs aquests són els temes dels quals volia parlar.
Sens dubte, Oriol, molt interessant el tema. Crec que ha quedat clar que aquí al Cafè cap dels que estem en aquesta taula són partidaris de la guerra. De fet, el Cafè ja la nostra filosofia com a programa... és el diàleg, el respecte i l'amor entre éssers humans, però tot i així sempre està bé conèixer temes com aquest, ja que per desgràcia en el nostre món hi ha moltes guerres, n'hi ha masses, esperem que algun dia no n'hi hagi, però almenys mentre les haguem de veure i esperem que no patir, puguem saber si s'està aplicant aquesta moral de mínim, si em permets que ho qualifiqui així.
Totalment.
O si pel contrari hem entrat ja en el ple salvatgisme i ens hem oblidat del que ens fa humans. Jo ara, si us sembla, passo el testimoni a l'Elsa, que m'ha dit que havia preparat una secció de cinema. Jo m'aparto i us deixo fer a vosaltres, que segur que ho fareu la mar de bé.
Bona nit, cinèfils. En aquest primer programa m'agradaria fer una petita presentació. El cinema és un camp de proves on l'ésser humà pot crear històries per tal d'aprendre, fer riure, fer reflexionar, fer emocionar. De fet, tal com deia Stanley Kubrick, si pot ser escrit i pensat, també pot ser filmat.
En aquest nou apartat parlarem d'aquest art, d'aquesta empresa, d'aquesta, diguem-ho clar, manera de viure. Per això ens considerem cinèfils, no? L'actualitat cinematogràfica és una olla d'embullició, rumors, fitxatges, projectes... Repassem les notícies principals en pocs minuts. Joc de Trons triomfa en els Premis Emmy 2015. La sèrie fantàstica d'èpica s'emporta el premi a millor direcció, millor guió i millor actor secundari per Peter Dinklage, que interpreta l'astut Tyrion Lannister. La sèrie d'HBO havia tancat la cinquena temporada amb debats i polèmiques, sobretot pel guió. Però els dracs, els trons i l'èpica continuen arrasant i mantenint el món a l'expectativa de la pròxima temporada. Robert Downey Jr. interpreta a Geppetto, el pare de Pinocho, a la nova adaptació cinematogràfica que faran de l'obra de Carlo Collodi dirigida per Paul Thomas Anderson. Fitxa l'actor, que ha donat vida a l'última saga d'Iron Man, per interpretar el fuster que crea l'entranyable ninot mentider. Robert Downey Jr. també serà productor del film. Segon origen... arriba als cines a principis d'octubre. Es tracta de l'adaptació de la famosa novel·la de Manuel de Pedrolo, mecanoscrit del segon origen, dirigida per Carles Porta i gravada a Lleida i a Tarragona. El film explica la història d'en Dídac i la Blanca, els últims supervivents de la Terra. El film víctima del primer programa de cinèfils és Jurassic World, estrenada el passat juny a Espanya i amb una recaptació superior a la de Fast and Furious amb més $1.500.000 a nivell mundial. De què tracta el film? Com era d'esperar, els científics no acaben de prendre la lliçó i no veuen que domar els dinosaures porta més feina que benefici. Jurassic World és una espècie de portaventura, però amb dinosaures ferotges. El problema s'origina quan la nova atracció és ni menys que un dinosaure creat a partir de diferents espècies. Què podem recordar del film? És molt entretinguda. El ritme no cau, dinosaure rere dinosaure. Et sents com un nen petit obrint la boca veient aquelles bestioles tan ben creades informàticament, menjant-se gent, destruint instal·lacions, corrent... I Chris Pratt, l'actor que interpreta el protagonista, el domador de Velociraptors, no em desagrada. No obstant això, espero que no l'encasillin en el paper d'heroi graciós i forçut. I què podem oblidar d'aquest film? Vaja, no és la millor pel·li de la història. De fet, el web Movie Mistakes assegura que és el film amb més errors de tot el 2015, amb un total de 19. No us en faré tota la llista, però em pregunto com s'ho fa la noia per córrer davant de l'Indominus Rex amb talons, com gent que cau de 12 metres és capaç d'aixecar-se minuts després d'estavellar-se contra el terra i com pot ser que dos nanos preadolescents sàpiguen fer funcionar un totterreny sense gasolina. Tots són preguntes. En conclusió, una bona estona, una bona banda sonora, però un guió pèssim i uns errors garrafals. Et convido a que els trobis tu mateix. Però si realment us ha impressionat i marcat aquest film, en tindreu una saga. Colin Trevorrow, el director, repetirà presència al fantàstic món dels dinosaures. Universal l'ha fitxat per escriure el guió de Jurassic World 2. Vaja, la cinquena entrega de la franquícia Parc Juràssic. De fet, Trevorrow ha assegurat que sempre s'havia pretès crear una trilogia, El Senyor de los Anillos. Els dos actors protagonistes repetiran en el paper d'Owen tenim a Chris Pratt i en el de la Clarí, la noia que corre davant de dinosaures amb talons... De debò, perdoneu la meva reiteració, però és que ho vaig trobar fascinant. I a més per la selva. En fi, li donaran vida altre cop a la Bryce Dallas Howard. Jurassic World 2 s'estrenarà, perdoneu fans, d'aquí molt temps, el 8 de juny del 2018. Molt bé. Passem a discutir sobre la base científica d'una de les pel·lícules més importants dels últims anys. Interestel·lar ha aconseguit fer-se un lloc dins la meva llista de pel·lícules preferides. La banda sonora, les interpretacions, l'argument, el guió... Crec que no se li ha donat tot el ressò que es mereix a l'última pel·lícula del gran Christopher Nolan. De què tracta aquest film? La humanitat té els dies comptats. El deteriorament de l'ecosistema de la Terra és imminent i els éssers humans han de buscar un altre planeta on poder sobreviure. Un grup d'astronautes s'embarca en una odissea per l'espai en la que viatgen per forats negres, forats de cuc, aterrissen en països aquosos, juguen amb la cinquena dimensió...
Cooper, l'astronauta protagonista, portarà a l'ésser humà als límits de la seva existència fins a trobar l'únic motor que ens mou, l'esperança. La qüestió és, realment el que presenta el film és possible? Altra vida, altres terres, altres galàxies, cinquenes dimensions... L'astrofísic Kip Thorne va dirigir la base científica del film i a partir d'aquest ha pogut investigar molt més aquestes qüestions. A més, poc abans que s'estrenés Interestelar, la Stephen Hopkins assegurava que l'exploració de l'espai és vital perquè en el futur podria evitar la desaparició de la humanitat gràcies a la colonització d'altres planetes. Josep Riera.
Hola.
Hola. Estudiant de física, a punt de ser un físic. Ens podies parlar una mica de la base científica, de si realment ens ho podem creure, no ens ho podem creure?
Bé, per començar, i com és usual en aquestes pel·lícules, la base científica és enorme, no? Perquè podríem parlar de moltes coses, des de les causes, no?, de que hagin de deixar la Terra, com és, en aquest cas no us puc ajudar gaire perquè la plaga o la tempesta de sorra no sé fins a quin punt és viable, però és evident que hi ha moltes causes per les quals és molt viable que haguem de deixar la Terra. Esperem, però, que sigui al cap de molt de temps, que és en principi les prediccions que tenim, però bé, si més no, arribarà un punt on segur que l'haurem de deixar, no? I bé, i a partir d'aquí és que podem entrar en moltes temàtiques diferents. Una cosa que sí que té raó és que, bé, hi ha altres planetes on puguem trobar vida i realment és fascinant, no?, veure... Hi ha unes adaptacions impressionants d'altres planetes, com per exemple el món de gel, on cau un dels protagonistes. Llavors hi ha alguns errors on, per exemple, el planeta aquell on hi ha com uns tsunamis constants, que és poc viable, no? Però, i jo què sé, és que realment hi ha un piló de coses, potser podríem concretar una miqueta, no?
Per exemple, molta gent, més criticant la base científica del film, assegura que cap al final, quan apareix aquella representació d'una suposada cinquena dimensió, que és com una biblioteca gegant en què el protagonista pot canviar el passat, el present i el futur, i se suposa que ha d'estar viu i mort a la vegada, això és possible o s'ho va treure de la màniga en Christopher Nolan?
Bé, això és un dels més els elements que vam anar a veure, més o menys vaig anar-lo a veure amb altres físics, i ja quan al final va ser et perdonem el planeta, et perdonem el viatge en què, per aquella espècie de forat de cuc on sobrevius, bàsicament, però clar, el plantejament de com utilitza la dimensió, no? Perquè sí que és veritat que hi ha més dimensions, però això de més dimensions és algo que si estàs fora del món acadèmic, per tu què és la cinquena dimensió, no? Per tu la cinquena dimensió, doncs, és un espai on hi ha una biblioteca, m'entens? És totalment irreal, com ho planteja. A nivell així, radiodivulgatiu, no sabria per on començar a explicar-t'ho, no? Però, clar, les dimensions ens les hem d'imaginar d'una altra manera, no? Com espais allà amagats, ni formes de canviar el passat i el futur, no? És bastant irreal, la veritat.
I ens podries fer uns 5 cèntims de què és exactament un forat de cuc? O sigui, com se suposa que arriben altres galàxies, què és aquesta teoria?
Bé, doncs nosaltres estem acostumats, en el món que vivim, per dir d'alguna manera, a viure en tres dimensions, que diguéssim, l'esquerra, dreta i amunt, no? Per dir, jo, si estic jugant a un dir la flota, et puc donar dues coordenades i et sabràs on està la vaixell. I si a més, doncs, en tres dimensions, doncs llavors ja necessitaries l'alçada, no? Però estem acostumats en aquestes tres dimensions. Fa uns ara 110 anys, més o menys, bueno, exactament, Einstein formulava la teoria on el temps s'havia d'incorporar com una quarta dimensió. Llavors, això fa que ens trenqui totalment la nostra percepció de si les coses passen abans, passen després. No, cadascú té el seu temps, depèn de la velocitat que mogui, el temps passa més ràpid o més curt, que és una cosa que realment no podem aprofundir, però que la gent sàpiga que el seu GPS funciona perquè nosaltres un satèl·lit el posem li atrecem el temps, no? Perquè es nota, no? Que el temps, si no, cada dia estaríem com 500 metres més desplaçats del que marca el GPS, no? Llavors, el que comencen a haver-hi dimensions espacials, no? Diguéssim, no només hi ha l'esquerra, dreta i l'alçada, sinó que hi ha com dimensions extres, i això fa que el fet, a més que no les puguem percebre, que estiguin, només siguin presents a nivell microscòpic, en petites molècules, és tot un món, no? És que realment és molt
és difícil,
però el que és evident és que l'adaptació que ells fan en una biblioteca, en un espai secret, en un viatge, és totalment...
Metafòric,
no?
Per dir-ho d'alguna manera.
Tot i així, és la història, no? Amb la banda sonora i tal, com comunicava el moment, ens arribava.
Emociona.
Sí, sí.
I ara volia fer una pregunta, ja que tenim aquí a l'Oriol i a l'Adrià, en un sentit més filosòfic o reflexió de l'ésser humà i tal, realment l'espècie humana es planteja buscar vida a un altre lloc, vull dir, en el sentit de que la finitud de la nostra pròpia espècie crea pànic a l'hora de pensar que és això, que s'acabarà?
Jo crec que actualment ens movem en un context, en unes circumstàncies on realment ens estem carregant el planeta. Sabem que ens estem carregant el planeta i de la mateixa manera que ho sabem, ens estem preparant més per anar a un altre planeta que no pas de salvar el que ja tenim. Això jo ho relaciono, vaja, en el sentit de que hi ha un interès. El capitalisme és això, no? A consumir, gastar, deixar-ho tot sec. I d'alguna manera és el que estem fent amb el planeta. Gastem tots els seus recursos massivament, no ens preocupem del que pot passar amb l'efecte hivernacle, que segurament el Josep deia d'aquí molt temps, 40-50 anys. Ens veurem d'aquí 40-50 anys i en parlem. I jo crec que ni es fa res políticament, ni s'interessa que es facin, perquè hi ha mitjans alternatius que intenten d'alguna manera mostrar això a la gent. Però això no arriba. No arriba perquè no interessa, perquè els que ja estan a dalt ja viuen prou bé i ja no els hi preocupa això. I és això, ens estem preocupant científicament a trobar una supervivència fora del planeta perquè ja sabem d'alguna manera que el nostre acabarà patant. Però això es podria evitar, eh? Es podria evitar, es podria dir, assentem-nos i parlem-ne, però no es fa i no interessa que es faci. I jo llavors et transmeto el dubte, jo crec, puntero en aquí, no? L'espècie humana com a si s'anés en un altre planeta, seguiria progressant? Podríem parlar de progrés de l'espècie humana? O simplement l'espècie humana és un virus que es desenvoluparà per altres planetes i que acabarà d'alguna manera acabant amb ells també, com en el planeta Terra? Aquí estem.
Oriol. Jo volia contestar la pregunta primer des de la vessant una mica científica i una altra des de la vessant política que ens deia l'Adrià. Des de la vessant científica, jo en aquest sentit vull ser una mica, diguem així, una mica més romàntic. Ja des dels inicis de la humanitat jo penso que sempre hem tingut una curiositat per saber què hi ha més enllà. Vull dir, els grans clàssics grecs, Aristòtil, ja miraven als astres a veure què hi havia allà dalt. Potser, no ho sé si es plantejaven si hi havia o no, però si més no, ja s'interessaven per aquest món. Galileu ja mirava per al telescopi a veure què tenien per allà dalt, i això el Josep ens ho aclarirà millor. A la dècada, em sembla que era dels 80, es va enviar una sonda a l'espai amb un disc de titani, on hi havia diferents representacions de les músiques de la Terra, i no sé si...
Sí, el codi binari, la imatge de l'home i de la dona, em sembla.
Sí, per part dels Estats Units es va crear un institut, no? Sí. D'encarregat de veure si hi havia vida més enllà, i una de les primeres activitats que vam fer va ser llançar com la informació bàsica, no? El que passa és que hem de tenir en compte que aquesta informació tarda a arribar, no?
Sí, o als anys 60 ja vam anar a la Lluna, quan segurament encara no ens plantejàvem totes aquestes qüestions de si podríem viure o no podríem viure en el planeta. Vull dir, la idea aquesta de saber què hi ha allà dalt o de si hi ha vida més enllà, jo penso que sempre l'hem tingut, que pot ser que ara sí que ens estiguem interessant més sobre aquest tema.
Si jo crec que ens interessem pel que pugui haver més enllà, ens interessem realment, però amb quina finalitat ens interessem? Per saber... O per...
Home, però quan és un tema que ve de tant enrere, no pots pensar que és un virus d'ara, de saber que hi ha allà dalt, perquè...
No, estem... jo parlo de... Jo simplement posava sobre la taula el fet de si seria bo per l'univers que ens expandíssim. Jo pregunto, eh?
Bé, jo no seria ni bo ni dolent, no? També, només una crítica.
Sou pessimista, ja ho veieu.
Una crítica. Bé, jo estava comentant la pel·lícula. Realment, com a físic, som defensors de l'interès, no?, per a l'entorn... I llavors, que nosaltres també tenim els científics, no?, les nostres xarxes d'energies renovables, de ciutats intel·ligents, no? Vull dir que
sí,
el que no podem cometre l'error és d'idealitzar la pel·lícula amb els científics, de veritat.
Amb això volia científica. Contestar que deia també una mica des de punt polític, i acabo ja un moment. A veure, sí que és veritat que segurament molts em direu que són temes que són una fal·làcia, es fan només per quedar bé, però ja als 90 es fa la conferència de Rio sobre medi ambient, temes de protocol de Kyoto. Avui en dia els cotxes, els que treballen en indústria automobilística i els que estan interessats per aquest tema es miren moltíssim, tema de contaminació.
Bueno, menys Volkswagen.
A la Xina mateix, la regulació, que a vegades ens queixem molt de la Xina perquè no ha firmat el protocol de Kyoto, la regulació automobilística en tema de contaminació és molt més exigent que la que tenim aquí. Hi ha estats dels Estats Units que regulen moltíssim aquest tema. I fins a aquest punt em podeu dir que és una fal·làcia, però tampoc és un tema que tinguem tan descuidat.
Bé, no. Jo et convido a parlar amb Greenpeace sobre si aquests protocols s'estan complint i estan funcionant.
No, això
informar-te. Jo crec que segurament,
segurament que en molts llocs no es compleixen, jo no entraré a discutir, sí. Però sí que és un tema que està pendent i que hi ha gent que s'hi mira.
I és un tema que podem parlar en algun altre cafè. Moltes gràcies i fins aquí, cinèfils.
Arribem al final del Cafè de Punset Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans però us recordem que podeu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansoni.cat/radiolacarta. Ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com, tot escrit en lletres, i ens podeu seguir a la pàgina de Facebook del Cafè de Punset Ràdio. Ara fa poc parlàvem d'Interestelar, una pel·lícula que parla de l'espai sideral, la relativitat del temps i els sentiments humans. I si ens hem de posar a pensar en espais siderals en la història de la música, em ve al cap una persona. Suposo que vosaltres també heu pensat com jo i us ha vingut al cap el senyor David Bowie, que, entre nosaltres, ja sabem que fa una mica pinta d'alienígena. I com no, per parlar d'Interestelar, una de les seves grans cançons, Space Oddity, o les aventures del pobre i depressiu Tom a l'espai sideral. No sé vosaltres, però jo, mentre veia Interestelar, tenia tota l'estona la cançó de Bowie al cap. Quasi que em va estranyar i tot que no la posessin a la banda sonora. Però pels que no la tinguéssiu al cap, l'astronauta Tom ens explica als terrícoles com de diferents es veuen de les estrelles des de l'espai o com de trista i blava es veu la Terra des d'allà dalt. I és que diuen que des de la distància tot es relativitza. Es veu que fins i tot el temps és relatiu. I crec que avui al programa hem confirmat que el temps es pot relativitzar tant que fins i tot pot servir per substituir els diners. I si no, pregunteu a la gent del banc de temps. Sí, com sigui, crec que per acabar un programa tan relatiu com el cafè, una bona manera és fer-ho amb aquesta cançó. Però no patiu, que el que no és relatiu és que el dimecres que ve ens tornem a trobar aquí, al Cafè de Punset Ràdio, si així ho voleu. Així que fins la setmana que ve. Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lift off.
can.